notícia.
Són les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que dos investigadors mallorquins de la Universitat de les Illes Balears han estudiat la fiabilitat i confiança de la intel·ligència artificial aplicada, sobretot, a la salut.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per encetar la tercera darrera i hora del programa d'avui dilluns. Som 22 de juny i tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i també la companyia de dos investigadors en intel·ligència artificial, en Miquel Miró i en Biel Moé.
I d'així, un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha desenvolupat una nova manera d'avaluar els sistemes d'intel·ligència artificial explicable, anomenat XAI, i que estudia el funcionament intern dels seus models. I han desenvolupat noves eines per avaluar l'explicabilitat i la fiabilitat, com deien, de la seva mètrica. Han demostrat que les mètriques actuals per avaluar la IA no són coherents en diferents entorns d'aplicació, fet que pot generar, en conclusió, diuen, una falsa sensació de seguretat. Qüestionen la fiabilitat de l'IA en entorns aplicats, com sobretot dèiem, la salut, però també en la justícia o les finances. Un estudi, per tant, clau per millorar la confiança en aquests sistemes i que vol obrir el camí cap a una IA més segura i del qual en volen parlar ara a continuació en profunditat.
En profunditat.
Sí, hem vingut fins aquí als estudis d'Ivetres Ràdio. Miquel Miró, Miquel, com estàs?
Molt bé.
Ben tornat.
Molt bé, tenis tornat amb nosaltres.
En Miquel el coneixereu perquè ha vengut un paell de pizza a xerrar d'intel·ligència artificial, però també és un dels grans nostres concursants de Campos, representant del poble de Campos en la batussa dels estius de Tèntol.
Així és.
Enguany haureu de tornar,
sí,
no?
Sí, nosaltres sempre disposats a representar els colors campaners.
Ui, si fais servir la intel·ligència artificial, pot ser que...
No,
que
això meu, no ho fan, perquè...
De... No, que el meu company és glosador. Supos que ell estira més cap a l'altra banda i quedam empatats.
Sí, però no la fan servir perquè nosaltres no donem temps de fer-la servir.
No arriba a avançar tan aviat com vosaltres en la batussa.
Aquest joc no ho permet. No. I més nosaltres ho veuríem perquè no teniu ordenador ni res.
Sí, no, nosaltres anem molt... no copiam, no som com...
Com un temps,
exacte.
Ara en parlarem perquè, déu-n'hi-do, els resultats d'aquest estudi que heu fet, però també l'has fet amb en Gabriel Moyà. Gabriel, benvingut.
Bones tardes.
Gràcies. Tu també del Departament de Matemàtiques i Informàtica.
Exacte. Mm-hmm.
Feis feina junts?
Massa.
Masses hores?
Moltes, sí.
Feim moltes, sí.
Quants sou en aquest equip?
En aquest article vàrem ser tres, som nosaltres dos i en Toni Jaume Capó, que ara és a Austràlia fent una col·laboració allà amb els cangurós.
Uau. Mm-hmm. Sí, també investigant la intel·ligència artificial?
Sí.
Home, molt de cangurs, no?
No, ell els deu veure passar, però ell fa feina.
Ordenadors, sí, perquè, clar...
Sí, a tope.
Si una cosa teniu altres és que feis feina amb ordenadors.
Sí, sí, servidors, ordenadors, i ara en l'estiu és una cosa meravellosa perquè tot s'encalenteix més. A més, el nostre edifici han decidit que no hi tindria mai aire condicionat, per tant, els ordenadors van fantàstics i nosaltres suats. Sí. És meravellós.
Sí, és així, Biel.
És així.
Bé, també sou professors, m'imagino.
Mm-hmm.
Tots
sí,
dos?
Sí.
Com que sou tan joves... Perquè ara els nostres oients no els poden veure, però, Miquel, tu quant any tens?
Jo en tinc 31.
31, imagina't. I en Gabriel, si ho vol dir jo.
Ho puc dir. N'he de fer 41 anys.
Molt bé. Tots jovençans.
A punt de que vagi aquest curs, eh?
Sí, no, ja...
Que deveu frisar bé. Ja vos demanarem per aquest estiu.
Sí, no, intentarem no pensar-hi molt el que hem fet fins ara i desconnectar, que és, sobretot el gust, que desconnectar més.
Bé, en conclusió, aquest estudi del qual parlàvem ara deies que, bé, feis un diagnòstic que deies que els actuals diagnòstics de la intel·ligència artificial poden dur a conclusions errònies a sectors de màxima exigència, com pot ser, per exemple, la salut, la medicina. Per tant, primera pregunta. No has de fiar, l'IA?
Vol dir...
Bueno, jo crec que la resposta ràpida és no, no has de fiar. Després tenim molt de matisos aquí dins mig. Però nosaltres la feina que hem fet és una espècie de veure un poc... Una referència un poc friqui, que és el còmic de Watchmen, que és qui vigila en els qui vigila. Nosaltres som els vigilants de qui vigila. Per això se diu que hem fet una meta-avaluació, perquè estem mirant com s'hi entavalua les coses. És un poc aquesta és la
aquesta
feina.
Aquesta és la feina que heu fet. I que heu analitzat per fer això, Miquel?
Clar, el que nosaltres hem fet és... Vam agafar diferent conjunt de dades, tant d'imatges com de dades com a taules, diguéssim, de personals, podrien ser. Com a, però, bueno, eren públiques, no era cap tipus de problema. I el que vam fer va ser aplicar un conjunt de tècniques que estaven empleant-se molt en el món. Uh-huh. Aquestes tècniques, a més, s'empleen perquè la Unió Europea ja té una llei que està molt bé, que reclama que hagi que no puguem emplear segons quin sistema d'intel·ligència artificial, i una de les coses que ens reclama és que sapiguem perquè és que fa una predicció a una altra. És a dir, ara mateix, molt de model, tipus ChatGPT o d'altres, quan tu li fas una pregunta, te fa una predicció, però ni l'informàtic que ho ha fet ni ningú sap exactament perquè t'ha dit allò i no una altra cosa.
Clar, no se contrasta.
No se contrasta i no
se... Ni se pot.
Ni se pot.
Ni se pot contrastar.
Exacte. I clar, hi ha hagut molta gent que ha intentat fer tècniques que intenten resoldre això i te donen unes explicacions perquè a més demanen que t'expliquen perquè ha fet una predicció a una altra. I aquest article i dos més que ja hem anat publicant crec que en el 25 i en el 24, és a dir, que en tres anys hem fet aquesta tongada, més o menys el que hem vist que totes aquestes explicacions i totes aquestes mesures de les explicacions... fallen i que, per tant, nosaltres puntura fem una predicció d'una persona, d'una biografia, dèiem que aquesta persona té pneumonia, li mostrarem al metge el motiu i el metge dirà, està bé, perquè el motiu és correcte, però puntura és que el motiu no té res a veure amb el que ha empleat la intel·ligència artificial. I nosaltres el que hem detectat és aquesta dissonància entre el que dèiem i el que realment passa. Uh-huh. I, per tant, és preocupant perquè hi ha gent que avui en dia emplea aquestes tècniques per fer prediccions i per emplear-ho, i s'emplea a la vida real...
O pacients
en
concrets.
En els bancs, en molt d'entorns delicats, i realment fallen com una escopeta de fira.
Ai, què hem de fer, idò?
Podem plorar. Això seria una opció.
Plan B.
No plorarem. Jo abans ho deia, que parlàvem ara d'aquest tema, en de la literatura, que clar, com que és més artístic, no té jugat sa vida, com en el cas de la medicina, perquè vos ataquem. Però sí que planteges dubte de si han fet servir intel·ligència artificial per fer un llibre, que te diguin, com passa molt, que hi hagi una llei que t'obligui a dir això s'ha generat mitjançant intel·ligència artificial.
Ara en xerràvem fa uns minuts.
Podria fer-se el mateix en aquests camps? O no sé què proposar-ho, vosaltres?
Home, sí que és vera que a Europa tenim una llei a nivell europeu que està relativament bé, que és aquesta de la llei europea d'intel·ligència artificial, que limita molt a on se pot utilitzar l'intel·ligència artificial.
Va. I en el cas sanitari?
En el cas sanitari és un cas superdelicat que reclamen que sigui molt controlat i que només se pugui emplear en quines condicions.
I sobretot... com a suport en el diagnòstic, no com a diagnosticador,
clar,
sinó com a ajuda, que això uh-huh. és una cosa on sempre ha d'haver una persona humana, un metge, un expert, que pren darrere decisió. Uh-huh. En base a, pot ser en base a el que la intel·ligència artificial t'ha dit amb aquella sortida de la màquina, però sempre ha d'haver una interpretació humana.
Uh-huh. Per tant, un suport, sí.
Sí. Sempre. I, clar, suposo que la direcció de queixes, intentar fer coses que siguin molt segures i que bon sumar sempre tingui aquesta darrera paraula, però a canvi el que passa és que de les empreses nord-americanes o xineses, que són les potències amb això, realment els sistemes que se fan no compleixen aquesta normativa, sinó que són sistemes opacs, que ningú sap per què fan les prediccions que fan, quan sempre, i me consta que sempre també en el entorn sanitari surten unes informacions i el metge les veu i les accepta, si no, vull dir que... Totes aquestes coses, la teoria és molt correcta, però la pràctica encara no s'està aplicant. Mm-hmm.
Clar, és a dir, que la intel·ligència artificial per ara va no va d'acord amb la legislació ni europea, ni...
Bé, diria que en aquests moments si l'emplear... Si, és a dir, el problema és que si hi ha gent que l'emplea per fer coses que diuen crítiques, o sí, que per mi la paraula era crítica de la llei, sí que no complim la llei. Perquè el problema és que tots els models que funcionen bé avui en dia són models que no sabem explicar perquè fan una predicció a una altra. I, per tant, no compleixen la llei si fan un ús inadequat de la intel·ligència artificial. Clar, si tu l'emplees perquè t'escrigui un correu que te fa per enviar en el teu cap, aquí no, aquí en principi sí que compleix la normativa.
Clar,
per
i quin
tant...
Sí,
és que... Clar, tot clar, és... És a dir, ho fes com a... Sí, sa feina de... això, de, com a de periodista, no? De contrastar les informacions. En aquest cas, heu estat periodistes de les intel·ligències artificials.
Sí, bàsicament, en Miquel, que és molt ocorrent en els noms, va de... Sí, ho hem de dir, Miquel, massa greu. No m'ho miro així. Van decidir tres tests per poder avaluar com si... Me sap greu. És que el nom d'estet s'anomen Nat, Pet i Rot.
Sí, sonen millor en anglès.
Com?
Pet, Nat i Rot.
Són els tres...
Pet, Nat i Rot.
Ah, sí?
Sí, són els...
S'està publicat així, si cercaves articles realment surt aquest nom, però vaja.
Però clar... No te n'enorgulleixes?
Sí, en anglès sí, perquè no saben què vol dir. Però en català se nota massa.
Sí.
Perquè volen dir... Estet d'explicació perfecta, estet d'explicació aleatòria, estet d'explicació normal. I això quedava així.
Va, gràcies.
Però no les heu triat per set sigles en anglès.
Sí.
Ah, va.
Sí.
Però, perquè les sigles són... Varen triar perquè fes la broma...
Per fer la broma, sí. Saps? Sí.
Però també coincideix amb les sigles.
Sí. Està...
D'acord.
Ho hem de fer filar tot molt bé i que quedi perfecte.
Home, després, clar.
Si vas a una conferència...
Amb això no vas poder equivocar, vosaltres. No.
Vos heu divertit, també,
sí, l'anterior
article... És un estudi dens,
sí,
però vos heu divertit.
L'anterior article teníem un conjunt de dades que li dèiem així, vull dir... I un altre que s'ha de xuxir, vull dir... És que més o manco estem aquí en so cachonde, on són noms. Però vaja.
I amb aquest trastest, el que avaluàvem era això, veure com amb una avaluació normal, amb una avaluació aleatòria, nosaltres podien reproduir, podien saber quins resultats havien de tenir de forma correcta, quins resultats esperar, i un cop passàvem aquest test, no teníem aquest resultat de cap manera ni una.
Clar, és que nosaltres el que fèiem era, si li passàvem una informació totalment aleatòria en el sistema, mos deia que l'explicació era adequada. I tu dius, mem, si t'acaba de passar una cosa que és renou, que no serveix per res, que és aleatori, com pot ser que me diguis que està bé? És erroni, jo sé que és erroni. Però el model mos deia que estava bé.
Que estava bé, clar.
Per tant, això és el problema, que després, quan te pots fiar de qualcú,
que te diu que una cosa
que
està
mentides.
Bé.
Mm-hmm, sí.
Clar. Però això a nivell d'usuari també passa. Perquè sí. Tu a vegades li poses coses com... Jo, clar, a vegades, com que nosaltres fem coses tan locals, òbviament, falla sempre. Sempre li has d'estar damunt. Si li poses expressions genuïnes, que vos he de dir. Sí. No serveix per res. Clar, per això, és aquesta cosa de que sempre, a nivell d'usuari, no te'n refies un pèl amb determinades coses.
No mos hauríem de refiar un pèl.
Ja.
Però sense voler mos refiar amb tots. Nosaltres també. Nosaltres, encara que fem aquest test, després mos refiam. Que és això... Acabes agafant la confiança en això, quan perquè te funciona molt bé, de 100 vegades 99, i quan falla... Tu no estàs tan confiat que no ho revises i és quan patines de manera terrible.
Clar, i a més que ja s'ha instal·lat a nivell de carrer, se diu, si intel·ligència artificial ho sap tot.
Sí.
De fet, l'altre dia, no sé, que mirava alguna cosa tipus Instagram o així, i deien que fins fa un parell d'anys, bé, abans tu anaves a cercar informació sense carta, per més majors teníem l'enciclopèdia, després se va instal·lar com la Wikipedia i en torns acadèmics te deien no cerquis la Wikipedia, no l'utilitzis. I ara ja han passat a que el mètode de verificació d'informació és el ChatGPT, la gent que tu vulguis, per defecte. Però ens està costant molt el fet de dir no te'n fies fer aquest contrast d'informació perquè quasi ho estic agafant com aquesta informació que ja és fidedigna, quan ja. En realitat saben que no ho és.
Donen per fet.
Sí, i després... Tu has dit una cosa, Margalida, que era molt interessant en quant en els temes de... crec que has xerrat de context local.
Localisme, sí.
Sí, de localisme, i això encara és pitjor, perquè aquests agents a nivells interns, ells no treballen a nivell d'idioma, del nostre idioma, no xerren no tenen el català intern. Per tant, tu quan xerres de... Ja sé, l'altre dia també mirant coses de divulgació, quan tu dius el concepte de gegant, per nosaltres el gegant és un element cultural, no? Que el traïm a les places, però per ells la traducció de gegant és com algo gran, però no saben aquest context. Clar. Per tant, tot el que són localismes les perdem moltíssim quan fem feina amb aquest tipus d'agents. Sí. I aquí encara nosaltres en sortim perdent molt més.
Clar, qüestionar-se utilitat o la fiabilitat dels mètodes de intel·ligència artificial en sectors molt concrets, la salut, dèiem, la medicina, sobretot, però també justícia i finances. Aquests serien els sectors on se posaria en dubte.
Aquests són els sectors que la llei europea més importància dona i on s'han demostrat que ha hagut autèntics fracassos sonats amb això. A part del que nosaltres puguem estudiar, hi ha hagut casos que són públicament notoris, des de, jo recordo ara, el fundador d'Apple, no en Steve Jobs, l'altre, que tenia, va publicar que tenia tots els béns compartits amb la seva dona, absolutament tots. No tenia separació de béns, eren tot un.
No eren mallorquins.
Exacte.
Bé, no ho són, esclar.
No. Conturer Esteve, en lloc d'estim, però no l'hem demanat. I el banc, el seu banc nord-americà, que sí que tenim intel·ligència artificial com a queixes que nosaltres criticam, a ell li donaven un crèdit i a sa dona no. I era únicament per gènere. Clar, això que és amb ell era obvi, de més, perquè eren els mateixos recursos econòmics, els mateixos dos béns, tot igual. Quan tu poses aquest sistema de donar crèdits i en els homes els hi dones i les dones no, o una persona racialitzada no li dona i una persona blanca sí, això no, tu no te'n dones compte, però estàs afectant no només la teoria, no és una teoria, no és un article de recerca, és que hi ha gent que pintura no podrà fer la seva vida que volia per culpa d'una intel·ligència artificial, que no sabem el motiu pels quals fa aquestes coses.
Però que racista, segons dius, i també masclista, o patriarcal.
Vols explicar?
És que, clar, aquest tema.
T'has encertat aquest tema i t'has de banyar.
Clar, aquest model el que fan és que aprenen de moltes dades. Per tant, quan aprenen de les dades, el que intenten fer és saber en aquí, per exemple, donar dos crèdits. En aquí donar un crèdit o aquí no. Per tant, quan ells agafen totes les dades històriques d'un banc, i històricament hi ha un biaix masclista o patriarcal, ells el repliquen i l'augmenten, perquè mentre que un banquer masclista donava menys crèdits, aquesta en dona milions, no deixa de donar milions en un dia, i racialment igual. I clar, aquests biaixos no són que la intel·ligència artificial hagi dit ara seré així, sinó és que pren dels nostres errors, però que penturi és històric, nosaltres ja els hem superat, i en canvi les dades encara hi són, i des d'aquí
ell no ho ha assumit encara.
I com podem evitar aquests biaixos? Perquè, clar, amb aquest estudi demanau això, que se desenvolupin mètodes mètriques més severes, no? més fiables.
Sí, nosaltres, la nostra recerca té aquest punt de dèbil, que l'heu trobat molt, molt bé, i és que nosaltres tenim molta capacitat crítica i mos falta una mica de capacitat de
constructiva.
Sí, però propositiva.
Bé, poc a poc.
Sí,
poc.
Anem en fora i per això anem poc a poc. Però sí que és vera que des de la nostra feina a nivell de recerca dins universitat, sí que feim passes molt petites d'intentar canviar aquesta manera de fer. El problema que tenim en un món on predomina, en aquest cas, la part d'intel·ligència artificial, predomina la investigació dins les empreses, és que ells fan molta més via que nosaltres. Bàsicament és un tema de recursos, i quan dic recursos és humans, però també econòmics, a nivell de màquina, tenen tot, van molt per davant, i ells juguen molt que els interessos que tenen són els seus propis.
Empresa privada.
Sí, el benefici. Per tant, jugam en aquest desequilibri ara mateix. Nosaltres dins l'acadèmia anem poquet a poquet. Les nostres propostes van més lentes que les seves i, bàsicament, intentem això. Ara hem fet aquest estudi per verificar com funcionen aquestes mètriques d'avaluació de la robustesa. Nosaltres anem fent feina per intentar trobar nous mètodes que siguin millors, que superin la limitació dels mètodes existents. Sobretot nosaltres fem feina amb el concepte d'imatge, és una cosa històrica del nostre grup de recerca. Estem avançant? Sí. Tenim avanços acabats? No. Estem en ello, justament. Clar,
ara heu començat el camí cap a aquesta intel·ligència més transparent o més segura.
Sí,
voldria creure que sí.
Ara heu de saber com.
Exacte. Exacte. De moment estem fent mètodes de xai, d'intentar interpretar, més que mètodes que siguin transparents per ell tots sols, que també s'hi fa recerca, que és un tema que encara mos queda un poc més en fora.
Bàsicament, ara feim molta de feina i tenim... ara mateix tenim una persona que pintura començar un doctorat sobre aquest tema, en com fer sistemes que sí que te'n puguis fiar a les explicacions.
Que siguin fiables.
Sí. Això de la fiabilitat a nosaltres m'agrada molt. És un terme, de més, com molt tècnic.
Clar.
Que en anglès, com que sempre ho xerren d'això, i que també en català tenim exactament aquesta expressió, intentant fer mètodes que sí que, quan te diguin el per què, tu te'n puguis fiar. I això és una cosa que te puguis fiar perquè sigui realment el que emplea. I clar, això per nosaltres és un bàsic i és un camp de recerca que no només el feim nosaltres, sinó que jo crec que hi ha molt de grups en el món que ho intenten i que estem en un punt on és això, intentant
avançar. Això volia demanar, sí, que hi deu haver altres grups de recerca d'altres universitats, sí, que, òbviament, també se qüestionen aquestes dades.
Sí, sí, sí. Sí.
Nosaltres estem en col·laboració en diferents centres d'arreu d'Europa. Per exemple, avui tu t'has reunit amb una investigadora de Barcelona, o amb un grup de PISA, i hem fet feina també en França, i crec que República Txeca, amb en Toni.
Estem intentant que els germans mos facin un poquet de cas, però mos costa una micona.
Sempre els diuen que venguin a Mallorca, i quan senten els apalls estan contents, però m'han de fer feina i no els agrada tant. Però vaja, ja ho entenc, si vaig de vacacions.
Clar.
Però sí que feim col·laboració amb molta gent, i la conclusió que arribes molt a tots aquests llocs és que a més el Manco, i també als Estats Units, i per totes, aquí hi ha un problema, s'ha d'intentar resoldre, i no sabem com resoldre-lo.
Com? Sí. Clar. Aquí està el tema, sí, que no...
No sabem encara com a humanitat quan resoldre aquesta, sí, circumstància.
Clar, des que has analitzat el camp de la sanitat, però també el camp judicial. Com afecta judicialment?
Clar, nosaltres amb això col·laborant sobretot amb una doctora, dues doctores de Departament de Dret, i amb elles sempre el que mos comenten, que són Antoni Paniza i Maria Montserrat, no sé, el llinatge, però vaja... Sempre el que ens comenten és que dins un procés judicial el que volen és la traçabilitat, és a dir, saber de qui és culpa.
Clar.
Ara un cotxe autònom té un accident, a qui no dona la culpa? En el conductor que estava despistat, en el que ha fet el cotxe autònom, en un que s'ha descapçat una gallina i dona l'amo de la gallina, i això és l'element clau, qualsevol judici te demanaran, perquè si ara qualcú, que supos que passarà, en el moment que la intel·ligència artificial està entrant dins la medicina, i de qualcú malauradament tindrà un problema de salut per culpa de l'intel·ligència artificial. I en aquest moment hem de saber de qui és culpa. És culpa de l'informàtic, és culpa del metge que no ha mirat el que havia de mirar, és culpa de les dades que han donat a l'informàtic. Estem amb aquest punt ètic.
Però quina complexitat.
Molta.
Que s'afegeix a la complexitat humana que ja tenim.
Sí, sí,
que, clar,
sí.
Que això, perquè se suposa, clar, que l'intel·ligència artificial venia per millorar-nos la vida.
Sí.
Clar, però que són unes dades que no depenen del centre, en aquest cas, hospitalari.
Clar, poden venir d'un altre centre completament, sí.
Externes, completament.
Completament,
i d'un, sí, altre món.
I d'un altre, sí. I, de més, també hi ha una cosa que és bastant coneguda, que és que les dades que funcionen bé per Tura i que ha fet un model que funciona molt bé pel Regne Unit, el d'ús a Mallorca, i per qualque cosa que no coneixem de les dades, comencen a fallar. Per tant, és un tema bastant, bastant delicat.
Per tant, com a conclusió, demanam a la gent, a l'usuari, als professionals, que revisin...
Que contrastin.
Que contrastin, que s'assegurin de que allò que diu l'intel·ligència artificial és vera.
Exacte.
Això seria una cosa superbona. Sí. Vull dir, seria com un consell bàsic, però que estaria molt bé que tothom fes. Li deim en concret també aquest consell li enviem als nostres alumnes de treball final de grau i treball final de màster, que últimament mos arriben amb feines que ells mateixos quasi ni entenen a vegades.
Clar.
I se fien de referències que ni existeixen, per tant, d'aquí...
Sí, sí, perquè si ja ho fan servir en el món educatiu, clar, en el vostre... Clar, està justificat per una banda, sí, però per altra...
Però per altra és un desastre. És així, vull dir.
Podrien contar anècdotes que no són contadores de coses que mos han passat en intel·ligència artificial.
En els darrers 3 mesos, sí. Sí.
En altres, bé. És que fa com era el contador, però aquella cosa de... Que te presentin una cosa de Manolís... que fa i que no sàpiguen contestar i està mitja hora dient no sé què estem fent altres aquí, m'ho ha passat 2 vegades.
Sí, sí.
Entrem,
aquest consell l'agafam i el feim nostre.
Sí, sí, a tots. Ara ha vengut en Miquel a fer-vos un paraulòmetre. Esteu preparats?
A veure. Procurarem.
Endavant.
El paraulòmetre.
Avui en Miquel Miró i en Biel Moyà, dos professors en intel·ligència artificial del Departament de Matemàtica i Informàtica de la UIB, se sotmetran al nostre paraulòmetre, Miquel.
Avui dedicat a la intel·ligència artificial.
No
clar,
sé, difícil fer preguntes avui, o no?
No, no, n'hi haurà. L'únic que necessitem respostes ràpides, però que no siguin sí o no, tampoc.
Pujarem un poc.
Ràpidetes, ràpidetes. Què vols fa més por, la intel·ligència artificial o la intel·ligència humana?
Buah.
Sort que us fan un pot de por.
Sí, però jo crec que la intel·ligència artificial ens fa més por jo mateix.
I l'ignorància humana,
també. Per quines coses feis servir la intel·ligència artificial en el vostre dia a dia? Quines tasques feis?
Com que jo sóc una persona un poc faltosa, li demano que me corregeixi segons quin test.
Ah, sí? Mm. Això, per això sí que funciona?
I ho fa bé?
Sí, sí. Llenguatge sí que el sap.
Sí. Sí. És com un... Per faltes d'ortografia?
Sí, és com un lloro. Sí. Sap molt bé el llenguatge, exacte, però no té ni idea de què
està dient.
Dient,
sí, bastant igual en Miquel. No l'hem abraçat amb molta força nosaltres, els agents d'intel·ligència artificial. Mm-hmm. Sí que a vegades que alguna cosa de programació mos ajuda, però no feim un ús intensiu ni ell ni jo.
I per quines coses no la faríeu servir mai? Però mai, mai.
Buah. Que cabrons. No sé per què no la faria servir mai, però supos que en quant a fer recerca científica, ara mateix, és un tema que hem intentat jugar-hi una mica i mos hem trobat que estem amb aquest d'al·lucinació, que també és molt, molt... que està molt de moda. Al·lucina bastant, sobretot al·lucina molt d'articles. Sí que comença amb agents molt més tancats, però al·lucina bastant en temes científics.
En temes de salut no li demanaria absolutament res.
Ni tan sols, té mal de cap.
No, perquè encara té cas.
Perquè si tu tinc una cosa pitjor i no m'ho diu, estic bé i em diu que vagi tot d'una suci.
Per ja. Això ho alertat.
Sí.
I creus que vos arribarà a substituir qualque dia o segons quines feines?
Espero que a mi no, però...
Però jo, ell diu que ell no, però jo sí.
Però són quines, feines, sí, ara justament ara no se'n tornen al món dels desenvolupadors, canviarà la manera que fan feina al manco. No sé si les substituirà, però sí que canvia la manera.
Els ajudarà, és a dir, per temes mecànics sí que serveixen.
Sí, i com que programar sap un llenguatge i el que saben molt, amb això són molt, molt bons.
Molt bones.
Sí, sense saber què estan fent, però amb el llenguatge...
Clar.
És el seu llenguatge. Sí. Més o manco.
Saben. Clar, ells comprensió de test no en saben, però de test sí.
Exacte. Saben la sintaxi, però no saben la semàntica.
Això, seria... gràcies. Això està
això
ben dit.
Per filòlogues està bé, això.
Sí, no, jo no som filòlogues. Però està bé, comprendre-ho.
I ja per acabar, recomaneu qualque llibre sobre intel·ligència artificial o que parli, que tingui qualque cosa d'intel·ligència artificial?
Per llegir a la mà.
Sí,
ara, per exemple.
Ciència-ficció.
Sí, mira que la ciència-ficció m'agrada.
Ara quedaré fatal, però...
Maniac.
Sí, aquest anava a dir, just. No sé si tu l'has acabat de llegir. Hi ha un llibre que s'anomena Maniac, que té tres parts diferents. M'ha agradat d'ajudar perquè fa bastant temps que el vaig llegir, però la primera part xerra d'un dels grans genis de la física. El segon xerra de la primera era la computació. I la tercera, que és un poc aquesta més relacionat amb la intel·ligència artificial, xerra de com una intel·ligència artificial va poder guanyar en el millor jugador de Go del món, que és va ser un fet que va suposar una passa més en el món de la intel·ligència artificial. És molt fàcil de llegir, és interessant i d'introduir dins el món de la computació i la intel·ligència artificial d'una manera bastant fàcil. Crec que, a més, és típic que és top ventes perquè el llibreria que va, més o menys, el tenen bastant exposat.
És d'anagrama, pot ser en castellà.
Sí. Exacte.
Maniac. Se diu Benjamin Labatut?
Exacte, just exacte. Aquest.
Exacte. Sí. I ja sabeu, si vos interessa aquest camp, també teniu lectura agradable. Sí. I per acabar, creus que allò que se fa amb intel·ligència artificial hauria d'haver una llei que digués que s'ha fet amb intel·ligència artificial?
Estic 100% convençut que sí. Uh-huh. I, a més, crec que les lleis que ja els haurien de fer complir més del que els estem fent.
No puc estar més d'acord amb ell.
Ho deixem així, m'ha après moltes coses. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots dos.
I Miquel.
Moltes gràcies.
I bon estiu, eh? Sé que s'ha de fer un pot d'investigació ara, que no teniu alumnes, però també fareu un pot de vacances.
Farem un pot d'això a la mà del gos, això de camp, encara ho celebrarem. És que té origen xinavé, això molt va bé.
Miquel, t'esperem al concurs, eh?
No ho dubteu.
Ara tornem.
Letres Ràdio és cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrové.
Les 5 i 35 minuts hem de continuar molt engrescats amb aquesta conversa sobre la intel·ligència artificial. Ara, un home d'arxiu que poses cap dins els arxius com el nostre Jaume Bernat. Com estàs?
Va bé, ben
Jaume
ben...
Bernat Adrové.
Adrové Artigues, un nom llarguet, llarguet, però bé.
Clar, tu, la intel·ligència artificial no és molt... no la consultes massa.
No, més t'he de dir que quan vaig presentar la tesi te fan passar per un detector de plagis.
Ah,
i...
sí?
Sí, sí. És...
Clar, tu, però no passava molt, gent de pena, tu.
No, però saps què passa? Que me va passar que potser citava qualque article que havia escrit jo, i com que potser estava pillat a internet, m'ho citava com a plagi de jo mateix, no?
Ah, que t'havies autoplagiat.
Sí, curiosíssim.
Vaja.
Però sí que bé, vos diré...
Sí. Bueno,
però sí que vos diré que, per curiositat, per jugar, a vegades li he de fer qualque pregunta sobre qualque viatger que ho sé, i que sé que potser no hi ha llibre publicat
sí,
a internet...
Sí, que tu sabies d'informació.
Li
sí.
dic, aquest viatger, jo què sé, se va casar mai, o... Va tenir... I en algun cas m'ha dit, te convé consultar un arxiu, però també altres vegades que s'ho inventa totalment. I després li comenta, li diu, això t'ho has inventat. I diu, ai, perdó,
ai,
perdona,
perdó. Sí, sí, però demà, ja t'ho has inventat.
Demà disculpes, clar. Però... Perquè això anava a dir, a nivell domèstic, descobriren personatges que a vegades fins ara ho havies de demanar un historiador, o havies d'anar a un arxiu.
Sí, clar.
Sí, 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 no?
Personatges...
que us has de trobar una biblioteca.
Sí. Però bé, en Jaume Bernat sí que avui ha anat a un arxiu per parlar del tema d'avui, una dona fascinant que també va passar per les nostres contrades.
La Nina Larry, senyora que ja me'n consta que a tu t'agrada molt,
sí,
que és molt
Nina
fan d'ella.
Jo tot aquesta època m'entusiasma.
Me'n recordo
el terreno anys 20 ens agrada.
Una visita comentada que sí. vares venir i sé que t'agradava molt la senyora Larry. Té una vida molt curiosa. Ella va néixer l'11 d'agost de 1874 a Massachusetts. Ella era americana de Boston, però era d'una nissaga bastant poderosa d'empresaris i va tenir oportunitat d'estudiar a Bèlgica. Va tenir sort perquè son pare era un home lletreferit, era empresari, en Franklin Weber Smith, que va viure entre 1826 i 1911, i va ser una persona molt vinculada al tema de l'art, perquè va ser l'introductor en els Estats Units de l'arquitectura revival. Això li va venir un poc perquè li agradava molt viatjar, anava molt per Europa, per Àfrica, per l'Atlàntic, Orient Mitjà, era el que passava a gust, un poc com el que després li va inculcar a sa filla, però li va marcar molt en aquest senyor un viatge que va fer per Espanya, concretament va visitar l'Ambra de Granada. Wow. I això li va portar
en aquest món de revival. De revival, que el va introduir...
Que ara, ara ho mirava, que és això, inspiració europea, arquitectura, no?
Sí, els tipus, jo que sé, ara, per exemple, em venen cap ara que s'aixerra tant de modernisme, hi havia una tendència del modernisme que era com a tornar a recrear el que havia estat el gòtic. O sigui, són estils que ja han passat. És com ara quan diu, vaig a una festa revival, que són músics que te posen música dels anys 80, i doncs com a tornar a un estil arquitectònic despassat, d'ho tenes present, perquè això és mal que tot torna, no? I deuen dir això com això, ara, que surt tant en estil, sí, sí, festa revival, però duit a l'arquitectura.
I son pare de nenina va anar a Granada i va quedar...
Va quedar fascinat.
Fascinat per l'ambre.
I va començar a copiar aquest estil moresc revival, que mora revival, i va començar a imitar aquest estil de construcció i va introduint als Estats Units i va començar a fer hotels amb noms curiosos, com Casa Mónica Hotel o Ponce de León Hotel, és a dir, noms molt de per aquí, que per exemple aquí es convenen les Caputxines, que ho va fundar una Ponce de León, vull dir que era d'un d'aquestes famílies que van anar a descobrir Amèrica i tot això. Però bé, tot això que vos vull dir és que aquest senyor que va tenir aquesta visió tan curiosa de l'arquitectura va ser pare de nenina, i a vegades també sobre un poc els seus antecedents familiars, sí, per saber com eren.
I sobretot que eren dones amb poder adquisitiu, per això podien fer aquests viatges.
Sí,
no?
Sí,
podien fer aquests viatges. No mos han d'enganar.
No, no, no. A principi del segle XX no tothom podia viatjar, però també els que ho feien era perquè tenien un cert gust, perquè nenina havies pogut quedar a casa seva.
Eren de Morrofi.
Eren de Morrofi, havies pogut quedar a casa seva, llegint novel·les de fulletó, i no, se'n van, sí, va viatjar i va arribar a Mallorca, a Nòrvera. I un altre personatge que hem d'entendre per què va arribar a Mallorca nenina i a França és en Chester Duryea, que és el seu ex-homo, que la va maltratar. I ella, per fugir una mica d'aquest personatge i protegir el seu fill, se'n va anar cap a Europa. Va fer bé perquè va morir en unes estranyes circumstàncies, aquest home, el van trobar en una via d'un tren de per Long Island, que o sigui, no sabia com és que va acabar així, i això la va dur cap a Europa com a per fugir una mica d'aquell entorn hostil, però que arriba l'any 1914 i se troba la Primera Guerra Mundial, se torna a trobar un altre berenar, i ell, en vez de sostar-se o de dir, m'entorn als Estats Units, decideix crear una, com ho diríem, una associació, una organització per ajudar en aquests primers refugiats que arribaven de Bèlgica i crear aquesta primera, una de les primeres organitzacions humanitàries que varen existir. De fet, els diaris de l'època, Margalida, se'n varen fer ressò.
Clar, diu, deien, imagineu-vos que un diari de l'època, aquesta dona no és rica, però dedica tot el temps a fer conferències de propaganda francesa. Envia milers de caixes a França amb afectes per infants, les dones dels mobilitzats i els soldats. Això és una conferència que du a terme per finançar Duryea World Relief.
Que és l'associació aquesta que tenia, i l'organització que va crear ella per poder ajudar en aquests refugiats. Bé, de fet, en els diaris de l'any 1916 fins a 1919 diuen que va ajudar unes 53.000 persones i ja cap al final de la guerra uns 130.000 refugiats. Vull dir que va ser gros el que va fer aquesta senyora abans de venir a Mallorca.
Amb aquesta associació,
amb
no?
Amb aquesta organització, aquesta ONG, podien dir pionera, no? I, de fet, tenia tot un sistema molt ben muntat, com comptes New York Times, que funcionava partint dels Estats Units, diguéssim, allà organitzava aquestes conferències on servien per reclutar persones que s'adherissin a la seva causa i també que donessin roba, dobbers, per fer arribar fins a França. Després va haver de demanar un permís per obrir una oficina a França mateix per rebre aquest material humanitari, i distribuir-ho amb els refugiats.
I de fet, hem trobat retalls també de diari que parlen de les gestes d'aquesta organització que va crear Nina Larry, que avui ens ocupa.
És així.
I que encara no ha arribat a Mallorca.
Encara no ha arribat, encara no hi som. És que, clar, jo crec que l'hem de posar un poc
clar,
amb antecedents.
Clar, en context, sí, totalment.
Un senyor que vivia en el terreno, però no l'hem dit, un senyor que vivia en el terreno, que un senyor que havia salvat 53.000
persones.
Clar,
que venia de
de la guerra, de curar, d'ajudar...
Gent de la Primera Guerra Mundial.
I que jo crec que això precisament va ser el que va fer voler-se allunyar de tot aquest entorn hostílic i anar-se'n a una illa un poc paradís, no? Una illa que fos com el que entenien com un paradís mediterrani.
Mm-hmm. De fet, sí, per tot aquell desastres que havia viscut, no?
Sí, el que va ser reconegut en vida, això sí que és vera, li van donar medalles, una vegada va passar la guerra, va obtenir medalles a França, Anglaterra, Bèlgica, Montenegro, Estats Units, vull dir que va ser una dona molt condecorada. Mm-hmm. I també, no sé si ho saps, que això és molt curiós, també va ser inventora.
Ah, sí? I que va inventar? Sí.
Mira, he trobat poc detall sobre això, però és curiós. Va inventar un teixit protector pastorats i un altre teixit anomenat Sona. És a dir, que ho va provar tot. Van de venir a Mallorca i escriure aquesta obra meravellosa, Margalida, Mallorca, de Magnificent.
De Magnificent. Està publicada aquesta obra, se pot trobar?
Se pot trobar. A sí. Més, te diré que jo em sorprèn molt, però pàgines de queixes de llibres descatalogats que ara no faran propaganda i no diran noms, el pot trobar molt barat.
Sí? Ah, mira
molt
que bé.
De l'any 27.
De l'any 27.
Perquè m'interessa, que m'agradaria tenir-lo en aquell llibre.
I el pot trobar molt barat.
Però hauria de ser una llibreria de vell.
Una llibreria de vell.
Perquè publicacions noves no...
Hi ha una edició que se va fer en els anys 30, una reedició.
30, imagina't.
Però sí. No s'ha traduït. Bé.
En els anys 30, diu. Clar, imagineu els arxius que remena en Jaume.
Però ben que dic, és una llàstima, perquè a més és una obra molt il·lustrada, amb fotografies, per exemple, imatges de Deà, d'Espí de sa Pedrissa.
És a dir, fem una crida als editors de Balears.
En els editors de Balears, perquè reeditin Mallorca de Magnificent.
De la Nina Larry.
De sa magnífica Nina Larry.
Que s'hi pot veure en aquest llibre.
I de, mira, una de les coses que sorprèn en aquestes fotografies que acompanyen aquest llibre és que no, moltes vegades això passava en el llibre de viatge, que un personatge escrivia i l'altre, un fotògraf o un il·lustrador, els il·lustrava. I hi va un senyor molt curiós, que ara ens n'ha tornat a parlar recentment, va ser notícia, aquest senyor Arthur Vine, era un senyor que va viure aquí a Mallorca, un historiador, que va escriure un llibre molt famós que parlava sobre els jardins i les cases senyorials de Mallorca, i va entrar i els va retratar molt. Però aquest senyor era molt polissó i realment el que va fer va ser emplear-ho com a catàleg per vendre-ho als grans col·leccionistes d'Estats Units. I ara no sé si vos sona la notícia que va sortir que havien trobat una escala mallorquina de Can Allemant i tot això. Sí.
Totalment.
I do, aquest senyor Arthur Vine va ser un dels que va possibilitar que aquesta escala...
S'espoli.
Aquesta espoli, aquesta escala, se n'anés, vull dir, se va vendre, però sí...
Als Estats Units.
Gràcies a ell.
Va ser un d'aquests. Aquest senyor, que era americà, clar, Nina també era americana, li va facilitar algunes fotografies per aquesta Mallorca de Magnificent. Mm-hmm. Que mos relata l'arribada a Palma de Nina Larry, l'escriptora mos conta la seva arribada a Palma, la seva estada en el terreno... I ho sabem, que va arribar l'any 25, perquè trobam un estrat de notícia, que no sé si mos pot fer una pinzellada
sí,
tu
tant.
Ara, Margalida.
Que vols que ho llegeixi?
Sí, si vols, sí.
Aquí, a la pintoresca illa de Mallorca, sí, ni nada, eh? A la pintoresca illa de Mallorca, a les Illes Balears, s'ha originat una colònia d'hivern americana. La senyora Nina Larry, qui fou presidenta de Dureya World Relief fa alguns anys, està passant l'hivern allà amb el seu fill, que és naturalista i entusiasta de les illes.
En la bahía de Palma... Lo primero que se ve...
Això surt publicat una nota de premsa de Chicago Tribune and Daily News.
Això mateix, això mateix.
I ella va venir, diu, amb el seu fill, no? Al terreno. Clar, terreno. Abans de néixer tu t'estén, perquè ara estic revisant èpoques, sí. I ella va ser primer que néixer tu t'estén, no?
I també és molt curiós, perquè clar, va ser un moment... que van venir moltes personalitats estrangeres, que gent se movia molt. Uh-huh. I també van coincidir, per exemple, en Natasha Rambova, no sé si
te sona. Ah, sí, sí. És un documental sobre ella.
És un documental molt interessant, que el van fer ja fa uns anys.
Sí, la perifèrica.
Que jo m'ha fet molta gràcia perquè comentaven en el documental aquest que la gent la coneixia com carinyosament, en Natasha Rambova, com a Natasha. No, perquè Natasha,
que
Natasha, quan se referia...
El terreno li deia, no, ha vengut Natasha, comprar un pa.
Sí. Exacte.
Clar, aquells anys 20 en el terreno, no? que teníem molta vida.
Parlant dels anys 20, sí. I na Natasha era ballarina, era artista també,
era
actriu.
Era artista,
sí.
Després se'n va anar, se va fer egiptòloga, un personatge interessantíssim. I en el terreno també te diré que na Nina va quedar fascinada i va, supos que per tota aquesta vinculació que tenia en l'arquitectura en son pare parla d'un absurd arquitectònic amb façanes de colors, amb torres, amb pèrgoles, amb cúpules, vistes a la mà. Una cosa que li agradava molt també era que, com que feia aquests turons, deia que una casa no tapava l'altra, per tant, totes veien la mà. I també, una altra cosa que jo m'ho imagino, amb aquella flaire, amb aquelles olors, parla de jardins aromàtics, amb tarongers, amb llimoneres, amb gallines, amb moixos, que això encara a qualque poble ho veiem. Jo he anat a qualque bar de poble on tens les gallines que corren per baix de la taula. Vull dir, no direm noms, però sí.
Encara en queda qualcun.
I després un altre tema que també li va fascinar, que jo sé que en la Margalida es fan, perquè qualque vegada ho ha comentat, és el tema de les persianes.
Ah, sí.
Això de les persianes, que la gent que en mallorquín tenien les persianes sempre tancades, que jo encara us hi tenc, ara amb aquests calorades.
Jo avui, per exemple, estan tancades.
Tancadíssimes. Sí. Quan se m'ocorre obrir una persiana en l'estiu, tanca. Clar, tot d'una, tanca.
Tot tancat.
Que entres a calor.
És que amb aquest baf que pareix que dona un secador.
Sí.
I clar, una cosa que ja li xocava una mica, és que clar, això també genera molta d'humitat i tal. Va voler posar una estufa, però quan a Jorsan, que també va intentar també posar una estufa de la cartoixa i no li deixaven. Clar, perquè no volien que fes forats per la casa, per les parets, sí, que també era normal. I els mobles, diu, de la seva casa del terreno, en Nina Larry conta que eren de vimet i de fusta d'olivera, que ara és una cosa, la fusta d'olivera, que torna a estar com en bauge, se tornen a posar com a de moda, les tendes de souvenir d'olivera, de quarat, de tal, que era una cosa que havia caigut com un poc en desús, i ara, per les fires, en tornes a veure, i tot, està bé que se recuperi, no?
Clar, tot allò la va sorprendre molt, totes aquestes coses, que també que totes les cases tenien cisterna.
Sí, exacte.
Persianes.
Sí, no, jo, de fet, jo, la cisterna, jo em recordo encara quan era petit anar a casa del meu padrí i tenia com una gerreta de test i en l'estiu treure aigua d'allà i veure aquella aigua fresca tan bona.
Vull dir
que
sí.
Encara això per ell s'ha prehistori, no?
No,
i encara...
Avui en dia encara se fa, que nostre i tot.
Sí, encara se fa.
Encara és. I una altra cosa que també li va agradar molt a Nina és que Nanina Larry, no Nanina d'Operació Triunfo.
No, avui parlant de Nanina Larry, una viatgera que va venir a Mallorca al terreno a principi de segle.
Ja en xerraran de Nanina d'Ote, també, per entrar i arribarà. Sí.
També és una viatgera actual. Sí. Bé, no, perquè ara ja viu aquí, crec.
Exacte, sí, això m'han dit. Sí.
Per això, però
no se confongui. Idò, no. Nanina Larry, una cosa que també li agradava molt era que et servei domèstic, que era molt barat, clar.
Era molt barat.
Americana, que tot era molt cap per allà.
Però no en parlàvem massa bé.
Ah, no?
No.
D'ella.
Ella, per exemple, la Nina, era de servei domèstic, diu, eren amistosos, eren nets i ignorants. Diu que eren ignorants. T'apareix, sí, mos han de també poder comptar est en els anys 20.
Era un poc despectiva.
Sí, en aquest sentit, a mi me sorprèn.
Poc activa, no?
A mi me sorprèn, perquè vull dir, era una dona molt instruïda i m'estranya que fes aquest tipus de comentaris, però bé, també
però no... Però això ho has trobat escrit.
Sí, ho posa ella a Mallorca de magnificent, vull dir, no m'ho invent. Però m'agrada, perquè tampoc no us hem de blanquejar en aquest personatge, hem de contar lo bo i també allò que el millor pot resultar més incòmode és d'una perspectiva actual. De fet, ella conta, maldament digués això, que tenia sa casa, en fet, una patena, que la tenia netíssima. Fixa't tu, que conta, ja no només de servei domèstic més proper, sinó que diu que tota la gent que la servia sempre feien les feines cantant. No sé si tu, Margalida, has de fer les feines cantant que teva.
M'agrada, però és una cosa que molt bé de xegar, d'herbatre, vull dir que és normal que canta.
De fer feines.
Tu, Celestí, també...
Jo sol posar un disc, música, sí, i cant damunt. No és que... Bé, Pantura Vallat sí que cant també fora música.
I de fet, suposa el que diu na Nina. Diu, la cuinera sempre canta sobre el seu petits fots que surten de minúscul forats rodons per crear menjars elaborats mitjançant mètodes misteriosos. La criada canta mentre embolica matalassos de llana.
Ai, sí.
El jardiner canta mentre poda. la bugadera canta al jardí darrere entre les roses.
En calciga vella la tovalleria, en calciga vella la tovalleria.
Que divertit, clar. Cantàvem per fer les feines també perquè passassin més bé, que això també sí. En romantitzar molt la de cantar, però realment cantàvem perquè la feina retés més. Bé, ja per anar acabant, un aspecte que li agradava molt era anar al mercat, a la Nina.
Li agradava molt anar al mercat i també enviaria la seva criada, el seu servei domèstic, perquè li agradava molt spa moreno, li agradava. Spa moreno, més creblà. Diu que els pastissos eren molt semblants en els de París.
Uau, i, això sí que és una elogi.
Sí, de Morro Fi. L'he provat Sant Honoré, perquè jo dic quin pastís també deve tastar, no? Perquè li semblés, li recordés a París. Clar. Però spa negre li va fascinar i diu una cosa que li agrada molt tot aquest ambient rural d'aquella època, però no, ella està en contra de la modernització de seguir. Diu, no vaig de música jazz, de cafès concert, de còctels. Ah. Ella el que volia era el servei domèstic cantant, copeos... aquest món un poc rural que venien a cercar per fugir de la guerra i de tot això que sabem arrel de tots aquests talls de premsa. També hem de dir que era moderna perquè fa referència a personatges il·lustres de Mallorca, altres dones, com per exemple na Pilar Montaner, la pintora Pilar Montaner de la Vall de Mossa, que si referi com a Van Sureda, parla d'ella i diu que és una artista molt reconeguda. Per tant, jo crec...
Se van conèixer.
No diu que se coneguessin personalment, no ho sé, però la reconeix. El fet que una americana venguda de Boston mos parli de na Pilar Montaner i la posi en badona al món, crec que ho hem de subratllar una
I
mica.
I tant que sí, i tant. I d'avui, Nina Larry, haurem de fer un segon capítol.
Jo crec que sí.
Va estar molt d'anys, na Nina, aquí.
Bastant d'anys. Sí. El que va morir als Estats Units.
I va venir diverses vegades.
Sí, i de fet, fins i tot, va fer una novel·la que se deia The Pride of Maura, que fa un poc de referència al nom d'Antoni Maura, no? No xerra d'ell, però va agafar nom d'aquí, no? Vull dir que va entrar com un pot dins aquest món mallorquí, fins i tot hi ha una ressenya, si me permeteu, que s'ha quedat malament de temps, que conta que li agradava molt anar a unes festes, que organitzava un militar jubilat per Mallorca i que tenia l'única gofrera que hi havia a Mallorca i quedaven i feien festes de gofres.
Uau, quina fantasia.
N'hem de fer una.
Sí. O sigui que el gofre ja havia arribat a Mallorca.
Sí, sembla que sí.
O sigui, els anys 20 ja es feien festes de gofres en el terreny.
Avui,
però, clar, venir
la viatgera Nina Larry, feim una pausa i tornem tot d'una que Miquel ens posarà música per acabar.
IB3 Ràdio és participació.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Doncs continuem i ho fem amb un poquet de música. Miquel, que mordos avui?
Avui dedicam aquesta píndola musical a en Manu Chao.
Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Ja, sí, avui li dedicam aquesta píndola musical a en Manu Chao perquè aquest cap de setmana, just ahir, era el seu aniversari. Ja ha fet 65 anys.
65
sí,
anys.
Sí, però que no, però sí. I és una bona excusa...
Que també és un viatger de Balears, en Manu Chao.
Ben viatger i del món, també. Sí. És una bona excusa per escoltar un poquet la seva música, però si hem de repassar un poc la seva trajectòria musical, primer de tot hauríem de parlar de Mano Negra, tot i que va tenir altres bandes abans. Aquesta és una banda multiètnica formada el 1987, un combo de gèneres i de músiques de diferents parts del món, liderada per ell mateix, per en Manu Chao, i varen fer cançons com aquesta Out of Time Man.
Time don't fool me no more. I thought my wife should have flown. I was so lazy. Time don't do it again.
Ara bé, Mano Negra, per diferents coses, no varen durar molt d'anys i després de publicar el disc Casa Babilón del 1994 se varen dissoldre i en Manu Chao va començar una carrera en solitari. El primer disc que va publicar sota el seu propi nom va ser Clandestino del 1998, un àlbum enregistrat en el seu estudi portàtil entre diferents països que visitava.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón.
En solitari, Manu Chao ha publicat un total de 7 àlbums. El darrer, just fa 2 anys, ha guanyat un Goya, el 2007, per la cançó Me llaman Calle, de la banda sonora de Princeses. I les seves cançons han estat utilitzades en nombrosos moviments i protestes socials i polítiques. En Manu Chao ha voltat per gairebé tot el món a la seva música i encara continua en actiu, així que qui sap si d'aquí poc tindrem més música nova seva.
Mi vida va prohibida, l'autoritat.
I d'aquesta és la píndola musical amb la qual acabam avui, amb Manu Chao. T'agrada Manu Chao? Tu, que tu ets més clàssic.
Bueno, han d'escoltar un poc de tot. Són molt eclèctics. Són molt eclèctics.
L'estudiós també. Escolta, que també ha estat molt per Berlès amb Manu Chao i ha fet molt de concerts. Celestia Oliver, moltes gràcies.
Gràcies.
Miquel Jum, moltes gràcies. Jaume Bernat de Drove, fins la setmana que ve amb una nova viatgera,
viatger,
ja ho veurem. I hem tingut en Toni Cardell, el control tècnic. Tornem demà a una ferrada. Hear me when I come, baby.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.